Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
La situació d'aquelles persones que fa una dècada o més eren nouvingudes a la ciutat comença a empitjorar. Segons el Servei d'Acolliment a l'Immigrant, l'SCAI, molts dels immigrants que tenien feina i estaven totalment integrats a la ciutat, ara han recuperat la lamentable situació d'irregularitat. Ho ha explicat al matí de Ràdio Sabadell la coordinadora de l'SCAI, Raquel Garola.
El fet de perdre la feina, o de tenir menys feina, o de reduir les jornades, d'esgotar prestacions, afecta directament a la situació legal de les persones. És la primera dificultat que es troben, a part del tema econòmic, del tema de desnonaments, del tema de manutenció. Llavors això els dificulta molt la seva situació, perquè clar, el fet de perdre la seva situació administrativa suposa que no poden accedir a cap tipus d'ajuda, no poden fer formacions, no... Els hi tanca gairebé totes les portes.
Tot plegat arriba després que en els moments més durs de la crisi un bon gruix d'immigrants abandonessin la ciutat i retornessin al seu país davant la impossibilitat de trobar feina. En tot cas, malgrat aquests canvis sociològics, des de l'SCAI mantenen el nombre d'atencions. En total, el 2017, el servei ha fet 13.000 visites i atès 1.800 persones, malgrat que el perfil dels atesos, això sí, ha anat canviant. Parlant de la situació de col·lectius vulnerables, encetarem el Notícies migdia d'avui, però aquest dilluns 15 de gener també ens deixa altres titulars que repassem a continuació. I ho fem amb la Mireia Prat. Bon dia, Mireia.
Bon dia, Karen.
Una veïna de Castellà fa 9 mesos que viu sense electricitat perquè Endesa no ha reparat una avaria.
El de Font ha pagat més de 2.000 euros a la companyia perquè faci l'obra, però no l'ha arribat a impulsar. Des d'Endesa aleguen falta de personal, com ha apuntat Font a Ràdio Sabadell.
No tienen tantos trabajadores porque si no estarían trabajando aquí. Ya digo, es por lógica. Porque, a ver, yo tengo pagado todo, lo único que faltan son ellos que me den la, que hagan lo que tienen que hacer. Yo ya no tengo nada que ver en esto. Han pasado 2 inspectores, primero uno y luego pasó otro, dice, pero si esto ya es de manos de la fecha.
Des d'Endesa asseguren que les obres començaran d'aquí pocs dies, malgrat que estiguin pendents des del mes de maig.
El Festival de Música Independent del Vallès, l'Embassa, tornarà a l'emplaçament que el va veure néixer.
Coincidint amb el 10è aniversari del certamen, aquest estiu els concerts es tornaran a fer a la bassa Sant Oleguer, tot plegat després de 6 anys voltant per altres ubicacions, com els dels jardinets de l'antiga Caixa Sabadell o la piscina de Can Mercè.
I acabarem el Notícies migdia d'avui parlant dels Pastorets de la Faràndula, que han tancat temporada aquest cap de setmana amb 5.400 espectadors.
El director del muntatge, Albert González, valora positivament les xifres i l'acollida dels canvis introduïts en el repartiment. No obstant això, de cara a la temporada que ve n'hi haurà més, perquè el mateix González tanca la seva etapa com a responsable de l'obra després de 4 anys. A més, Marc Granado i Pol Berg deixaran el paper de Lluquet i Rovelló, que encarnaven des de feia 8 anys.
De tot plegat en parlarem en la pròxima mitja hora. Abans, però, com sempre, fem una aturada per obrir pàgina de serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Tenim 10 graus ara mateix a Sabadell. Tornen a baixar les temperatures, són 3 graus menys que divendres a aquesta hora del migdia. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem a l'Abel Flores. Bon dia.
Hola, bon dia. Avui tenim una jornada tranquil·la en molts punts, dominada pel sol, per la temperatura que pot ser més alta que la que teníem ahir, però en canvi en d'altres tenim aquests estrats baixos, bancs de boira, boirina, que són força tossuts a molts punts de la depressió central. També aguanten encara a migdia a zones de les valls del Prepirineu, i en aquests sectors doncs la temperatura també està quedant força freda. Avui no acabaran de desaparèixer les boires, especialment del nord de Ponent, de l'altiplà central, i en aquests sectors podríem veure moltes màximes que amb prou feines arribarien als 5 graus. A la resta, un ambient força més suau, amb màximes que a primera hora de la tarda poden arribar als 14, 15, 16 graus cap al sud del territori. De cara a demà continuarem amb el temps tranquil, però el vent. Demà el vent es reforçarà, ho notarem especialment a partir de migdia, a tota la meitat sud del litoral prelitoral i també a cotes altes del Pirineu. Demà la temperatura quedarà més alta encara. És tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies i ara comprovem com funciona el transport públic connectant com fem cada dia a aquesta hora amb el Transmet. Eva Malús, bon dia.
Bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències destacables, segons ens indiquen els diferents operadors, i per tant la situació és tranquil·la a aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la a aquesta hora. No trobem incidències a la xarxa viària catalana ni tampoc a les vies més properes a Sabadell. Se circula còmodament a la C58, AP7 i B30 i també es registra comoditat en el trànsit a les principals vies d'entrada i de sortida de Barcelona. I ara, quan passen pràcticament 6 minuts de 2:15, entrem en matèria amb la Rocío García a les vies de so i amb l'Albert García a la redacció i producció.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
El Servei Ciutadà d'Acolliment a l'Immigrant està reobrint casos de persones que fa temps que viuen a Sabadell. Són gent que ja ha treballat, però que han perdut la feina, han esgotat les prestacions i s'han quedat sense permís de residència. L'SCAI els ofereix servei d'assessorament jurídic i treball en xarxa amb els serveis socials o amb el mateix Hospital de Sabadell.
En tot el 2017, l'SCAI ha fet 13.000 visites i ha atès 1.800 persones, una xifra que es manté estable respecte als darrers anys, tot i que ha canviat el perfil de persones amb qui es treballa. Són majoritàriament persones a qui els ha canviat la seva situació administrativa lligada a la pèrdua de feina. Això els converteix en immigrants irregulars, que no poden accedir a ajudes ni formació. L'SCAI treballa de forma coordinada amb els serveis socials i el Taulí per tractar també casos de malalties mentals. La coordinadora de l'SCAI, Raquel Garol, ha parlat al programa al matí de les principals necessitats que tenen les persones immigrants que tenen en aquest servei.
La primera dificultat sol ser l'idioma, en el cas de persones que venen d'algun país llatinoamericà, que aquesta part ja tindrien una mica coberta, sobretot és la xarxa social, el fet de no tenir aquí persones que coneguin i que els puguin un poc orientar i saber cap a on han d'anar, les diferències que poden ja haver entre potser les seves expectatives, el que pensaven que quan arribarien aquí es podrien trobar, i el que veuen que realment aquí la situació tampoc és tan fàcil i totes les dificultats que es troben per poder tirar endavant.
L'SCAI ofereix el servei de primera acollida, per al que no cal cita prèvia, el servei d'assessorament jurídic, que fa un seguiment de cada cas, i un acolliment lingüístic amb classes de català i castellà, a més d'altres activitats a demanda. Un dels programes que impulsa l'SCAI és Sabadell amb els teus, dirigit als joves que arriben per reagrupament familiar.
La valoració és molt positiva, perquè, bueno, per una banda, al començar l'institut han estat una mica menys angoixats pel fet que ja tenien nocions, encara que fossin bàsiques, per un primer coneixement de la llengua, diguem que ja no era començar de zero, sinó que tenien un punt inicial, i després també perquè els ha permès conèixer altres joves que estaven més o menys en la mateixa situació, que estan vivint a Sabadell i han pogut fer aquesta petita xarxa.
Aquest programa combina un curs intensiu de català durant l'estiu amb altres activitats formatives i es desenvolupa gràcies al voluntariat.
Unes 260 persones del sector del metall han trobat feina gràcies al programa Metall Vallès. Es tracta d'una iniciativa que coordina la Diputació de Barcelona i en la qual hi participen els ajuntaments de Sabadell, Barberà, Castellà i Sant Quirze, a més d'actors socioeconòmics. En total, les dues primeres edicions del Metall Vallès s'han tancat amb 553 persones, 267 empreses i un balanç de 259 insercions assolides.
Si anem al detall, les xifres, una de cada dues persones que han participat al Metall Vallès han trobat feina gràcies al curs. Dels nous contractes, gairebé el 50% s'han fet en el terreny de la soldadura, ajustatge o mecanització. Per contra, només un 48% dels contractes efectuats tenien una durada superior als 6 mesos. Eduard Navarro, regidor de Treball i Empresa a l'Ajuntament de Sabadell, defineix quins són els perfils que han participat als cursos de formació.
Una banda tindríem els que ja són treballadors del sector del metall, que el que aporta aquest programa doncs és augmentar el seu nivell tant per les capacitats o també per actualitzar-se. I d'altra banda doncs tindríem la vessant de treballador més jove, que encara no ha entrat al sector, però sí ha passat per la formació professional i que aquest programa li ajudaria a entrar dins d'una empresa a treballar en el sector.
El regidor de Treball i Empresa destaca que és la segona edició d'un programa d'èxit que ajuda un sector molt present a la ciutat.
Comença fa 2 anys amb la primera i l'any passat, bueno, aquest any hem tancat amb la segona edició i ara encetarem el 2018 la tercera edició a la perspectiva de mantenir aquest programa com deia, ens està donant molts bons resultats. Tot també l'hem d'emmarcar en una estratègia més àmplia, que és aprofundir i fomentar tot el que és el sector industrial.
La iniciativa tindrà continuïtat, ja que l'Ajuntament ha fet els tràmits per obtenir la subvenció de la Diputació dins del programa Ocupació a la Indústria Local del període 2018-2020.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
Cada any es diagnostiquen al Parc Taulí 100 casos de defectes congènits en nadons abans de que neixin. És una de les dades que s'ha donat a conèixer en el 25è aniversari de la Unitat de Diagnòstic Prenatal del Parc Taulí, pionera des de la seva creació i capdavantera en l'aplicació de tècniques avançades de diagnòstic. Pau Durán, bon dia.
Bon dia. Aquesta àrea va ser de les primeres de l'Estat en aplicar alguns coneixements que ara ens semblen comuns. Ho explica Míriam Guitart, cap de la unitat.
La incorporació de la ressonància magnètica per veure amb més detall totes les anomalies del cervell o del sistema nerviós central, vam ser pioners a Espanya. La incorporació particularment de la ecocardiografia, és a dir, d'aquelles anomalies cardíaques, també vam ser, ja des del 93 que ho estem fent.
També cal esmentar l'assessorament genètic. I el diagnòstic prenatal engloba totes les accions diagnòstiques que ajuden a detectar qualsevol defecte congènit durant el període prenatal. Això vol dir que l'equip que se n'encarrega demanda professionals de diferents àmbits.
I es veia que havíem de treballar de forma multidisciplinar, és a dir, amb els genetistes, amb els neonatòlegs, pediatres, amb els cirurgians pediàtrics, per si hi havia algun problema que es pogués resoldre quan el nen naixés i operar-se i, per tant, tenir una evolució bona. Fins i tot vam incorporant a l'equip els patòlegs, és a dir, que fan les autòpsies, tota pèrdua gestacional, és a dir, que aquell fetus no arribi a terme i es perdi durant l'embaràs.
La unitat ha tingut un creixement exponencial. L'any 2000 es detectaven un 30% de patologies i actualment s'arriba al 80% de diagnòstic prenatal precoç. Les que tenen més prevalença són les cardiopaties i les patologies renals. Les tècniques no invasives són l'ecografia, la ressonància magnètica i l'anàlisi de l'ADN fetal en sang materna. Les tècniques invasives són l'amniocentesi, la biòpsia de còrion i la funicolocentesi.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
En pàgina política, Ciutadans reclama que es congelin les tarifes de transport per l'any 2018 i també que es replantegi l'actual model de zones tarifàries. Amb aquesta intenció, la formació taronja presentarà una moció perquè es discuteixi a tots els ajuntaments de l'àrea metropolitana de transport on té representació, com és el cas de Sabadell. Aleix Graell, bon dia.
Bon dia, Karen. El responsable d'acció institucional del partit a Catalunya, el sabadellenc Joan Garcia, ha explicat que s'impulsa aquesta iniciativa perquè la mobilitat és un dret que s'ha de garantir i això passa per tenir preus assequibles. Ciutadans es proposa millorar i ampliar els títols de transports de caràcter social i que els pensionistes i les persones amb discapacitat disposin de títols específics a preus reduïts. En la moció també es demana un tracte preferent per a les persones que s'han de desplaçar diàriament per causes de mobilitat obligada, així com a per a col·lectius amb dificultats econòmiques que no es puguin acollir a tarifes socials. Ciutadans demana una rebaixa consensuada amb la taula social del transport públic pels títols més utilitzats, com ara la T10, de manera que es correspongui amb la variació del cost de la vida i les condicions salarials de l'any anterior. Amb la baixada de preus esperen guanyar usuaris al cotxe i reduir la contaminació.
Un minut per 3:15. Una veïna de Castellà ja fa 9 mesos que viu sense electricitat. L'Elda Font, de l'organització de Can Avellaneda, està a l'espera que Endesa repari una avaria al cable que alimenta casa seva. Tot plegat malgrat que ella ha assumit el cost d'aquesta reparació de més de 2.000 euros. Font ha denunciat el cas a l'Oficina d'Atenció al Consumidor de Castellà i l'Ajuntament s'ha adreçat a la companyia, però no han aconseguit que cap tècnic impulsi l'obra acordada el mes de maig passat.
La urbanització on viu Elda Font es va construir entre els anys 60 i 70, de manera que la instal·lació elèctrica no segueix la normativa actual. La caixa general de cables de la finca afectada es troba al terreny del davant i no al seu. Quan un cable d'alimentació es va espatllar, la companyia va instar la veïna a assumir el cost de passar-lo a l'altra banda del carrer fins a casa seva. Ella va pagar els més de 2.000 euros que demanava Endesa, però l'obra no s'ha arribat a fer. Així ho ha denunciat a Ràdio Sabadell.
Jo he pagat les 2.300 i pico, havia que canviar tot el comptador, es decir, hacer una obra nueva, cosa que yo no entiendo por qué tengo que hacerla yo, pero bueno, en fin, esto también corre a cuenta mía. Todo lo demás es que realmente es que vamos, no ha pasado nadie.
Font també lamenta que ha hagut de canviar totalment el seu dia a dia arran de no tenir electricitat, malgrat que durant uns mesos es va punxar la llum de la seva veïna.
Pongo un libro en la mano y me voy a dormir a las, bueno, cuando no hay luz, como los pájaros, igual. Me voy a dormir cuando no hay luz y me levanto cuando sale la luz. Es así el día cada día. La comida, parte la compro hecha, porque claro, no puedes vivir, a ver, yo puedes hacer ciertas cosas, pero otras no. Y entonces hay cosas que hago de los míos, pero como no tengo nevera, compro alguna cosa hecha y como hace fresco, lo pongo afuera.
Des de l'Ajuntament de Castellà asseguren que van aprovar la llicència d'obres el 2 d'octubre passat i que li van comunicar a la companyia només una setmana després.
Per això no entenen per què no s'ha arribat a fer com apunta el regidor d'Urbanitzacions, Aleix Canalís.
Hem tingut diversos contactes, tant a nivell tècnic del Departament de Consum de l'Ajuntament com des de via pública amb la companyia per tal de mirar d'agilitzar la connexió, però a data d'avui encara no ho hem aconseguit. Els correus electrònics que hem intercanviat és que l'empresa subcontractada per fer aquestes feines que té la companyia doncs no ho ha prioritzat. Nosaltres els hem dit que no era preceptiu i, per tant, doncs, tenint en compte doncs, que es tenien les llicències otorgades i doncs, la senyora havia satisfet els diners doncs, que li havien demanat, era inadmissible doncs, que encara aquestes alçades estiguéssim en aquesta situació.
Des d'Endesa han admès que aquesta emissora, que Eldafont, ha pagat les obres i que estan pendent de portar-se a terme. De fet, asseguren que en pocs dies començaran, encara que la veïna castellarenca hagi hagut d'esperar 9 mesos.
I afegim alguns apunts més del dia d'avui. La companyia d'aigües de Sabadell ja ha obert al públic l'aula de l'aigua, un equipament que explica el cicle integral de l'aigua a través dels 5 sentits.
Tot i que la iniciativa té com a principal referència servir d'aprenentatge pels alumnes de les escoles, cada segon diumenge de mes les instal·lacions rebran el públic generalista amb una activitat diferent. Els alumnes podran aprendre a fer un bon ús de l'aigua i el seu subministrament. La directora de Desenvolupament Sostenible de CASA, Elisabet Santa Cruz, explica per què és millor aquesta opció que desplaçar-se a les escoles.
Fem unes activitats per infantil i per primària, que les escoles que puguin venir a desplaçar-se, diguéssim, perquè són nens molt petits, entre 3 i 9 anys, que puguin venir aquí a aquest equipament que està al carrer Concepció número 14, doncs poden realitzar aquesta activitat en un espai on hi ha molts elements doncs més sensorials, poden fer experimentació i l'activitat al final potser té un punt més enriquidor de la que podem oferir a l'escola.
La gent gran també té el seu espai dins de l'aula amb la proposta Relats del passat. En aquest s'explica el cicle integral de l'aigua en relació a com ha evolucionat el servei els darrers anys.
Detenen una tercera persona per l'ocupació del rectorat de la UAB del 2013.
Els Mossos han detingut aquest diumenge al matí a la Selva del Camp una jove per haver participat en l'ocupació del rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona el passat abril de 2013. És la tercera detenció en una setmana per aquest cas, després que Oriol Corral, exregidor de la CUP, i Carles Duran, un jove d'Igualada, fossin detinguts divendres i diumenge passat. La jove detinguda ahir ha estat alliberada després de comunicar-li l'obertura del judici oral.
I un últim apunt, un empresari de Terrassa mor assassinat a Mèxic.
Es tracta d'un dels propietaris de l'empresa familiar Dimassa de Vacarisses, dedicada a fabricar components de polièster pel sector industrial. La víctima, Segismundo Díaz Martín, ha estat assassinat a Puebla, al centre del país. Els fets van tenir lloc divendres passat, quan la víctima tornava a casa amb la seva dona, després de fer unes compres. Díaz Martín residia a Mèxic des de l'any 2011, quan es va expandir el negoci al país centreamericà.
I ara dediquem un moment a parlar de música independent. Pla. Perquè el festival En Bassa torna a la Bassa. Coincidint amb el desè aniversari del certamen, el Festival de Música Independent del Vallès torna a l'espai on va començar. Seran els dies 8 i 9 de juny al recinte de la Bassa de Sant Oleguer.
Feia 6 anys que el festival no es celebrava a la Bassa. Durant les últimes edicions, el festival ha passat per diferents espais de la ciutat, com és Calestruc, els Jardinets de la Caixa o la piscina de Can Marcet. Així ho anunciava el seu retorn el director del festival, Arnau Solsona.
Ja fa mesos que anem al darrere de poder fer aquesta celebració del desè aniversari i contents perquè estem impacients ja de donar molt aviat tots els detalls o els primers noms i sorpreses d'aquest aniversari que a poc a poc s'ha anat desvetllant. Ara tenim de moment les dates, que és 8 i 9 de juny, i res, que tornem a la bassa de Sant Oleguer, que també és una notícia que ens feia molta il·lusió compartir.
La voluntat dels organitzadors és que aquest retorn sigui diferent a les primeres edicions.
Serà diferent amb aquells anys de la bassa amb el que viurem aquest any, perquè serà un festival amb totes les lletres i amb un espai que també ens hi trobem molt a gust. I bueno, el que sí que hi haurà, pues, és això, més dies i més escenaris, perquè també en aquell moment allà només hi teníem un escenari i aquest any tindrem 3 escenaris.
Sobre el cartell, Solsona no ha volgut avançar encara cap nom, tot i que ha explicat que a partir de l'1 de febrer hi haurà notícies. Enguany, el festival havia proposat que el públic votés entre els artistes que l'última dècada han passat pels escenaris.
Els deures ens els van donar el mateix públic i han fet cas estricte a les votacions i ja els puc dir que entre els 25 més votats hi ha el cartell de l'any que ve. Sí que és veritat que, bueno, que hi ha grups que potser o han desaparegut o que no estaran girant perquè cadascú té les seves coses, però hem procurat complir-ho al 100% i fer cas als més votats.
El Festival Embassat celebrarà el seu 10è aniversari els dies 8 i 9 de juny.
I de música a moda, perquè triomfen els colors que proposa l'ESDI al certamen internacional Intercolor, que per escollir les tonalitats que estaran de moda a partir de la tardor que ve. La carta de l'Escola Sabadellenca està formada pel violeta i pel taronja, una combinació que coincideix amb els colors proposats per grans potències com Gran Bretanya i Itàlia.
L'Escola Superior de Disseny, l'ESDI, participa un any més en la Convenció Intercolor, durant la qual es determinen els colors que marcaran tendència durant la pròxima temporada tardor-hivern 2018-2019. Aquest any, la seva carta de colors és una de les que ha triomfat al certamen, ja que inclou els colors de moda de la indústria, el violeta i el taronja. Ho explica la doctora Encarna Ruiz, professora i cap de Tendències i Moda de l'ESDI al matí de Ràdio Sabadell.
ESDI lo portava dintre de la seva gama de colors en una de les cartes que va ser la que va liderar una de les tendències general d'Intercolor, que són les que de debò són les tendències mundials. És a dir, que el resum de lo que va sortir allí és lo que s'anirà a tot el món, a les fires de tot el món, per poder vendre los colors a la indústria.
Quan acabin les rebaixes actuals, ja es podran començar a veure els colors liles als aparadors, que aniran evolucionant cap al violeta per finals d'any. De cara a 2019, el taronja anirà agafant protagonisme al costat de colors que sempre estan de moda, com el blau, el blanc i el negre. La doctora Ruiz també ha apuntat un dels possibles motius pels quals s'hauria escollit el violeta.
El ultravioleta, que es como le han designat el color, és un color molt dur, que comunica decisió, comunica valentia i comunica risc. Però el que Pantone no ha contemplat és que també és el color del poder. Les casulles de les bisbes són de color morat, perquè és el color del poder de l'Església Catòlica. Les grandes ideologies se representen en el color violeta. La República Espanyola se representa en una franja de color violeta. El feminisme se representa en el color violeta.
Sí, sí.
Aquests colors no només estaran presents a les peces de roba, sinó que la influència d'Intercolor abraça altres àmbits, com el dels complements, la tecnologia i la resta d'objectes del mercat.
Vostè dirà.
Sí, a l'Hotel Suís, si us plau. Aquesta temporada a Ràdio Sabadell s'obren de nou les portes de l'Hotel Suís. De 2 a 3 de la tarda, una hora per rebre els millors hostes de l'esport sabadellenc. Tertúlies, reportatges, debats, entrevistes en profunditat.
Hotel Suís.
Posa't còmode. Aquest any, l'esport de la ciutat s'allotja a l'Hotel Suís.
Entenem l'esport com tu.
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@cpropietatsbd.com.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Informis amb Diari de Sabadell.
Cada dimarts, dijous i dissabte, conegui què passa a Sabadell i comarca.
Diari de Sabadell, disponible a tots els quioscos i llibreries de la ciutat i comarca.
També s'hi pot subscriure i rebre a la casa.
Diari de Sabadell.
El diari de casa.
Una mirada de Sabadell al món des de Ràdio Sabadell.
Sortim de Sabadell i de la comarca per acostar-vos la resta d'informacions destacades del dia i avui, sens dubte, passen per l'àmbit judicial perquè la sentència del cas Palau conclou amb 9 anys i 8 mesos de presó per a Fèlix Millet i 7 anys i 6 mesos per a Jordi Montull.
El jutge condemna també a l'extresorer de Convergència, Daniel Osàcar, a 4 anys i 5 mesos de presó, 4 anys i 6 mesos per a la Gemma Montull i ha absolt els dos exdirectius de Ferrovial acusats. El tribunal ha citat fins a 38 parts per donar a conèixer la sentència. Tots els acusats, els seus advocats, els fiscals i les acusacions particulars i populars per donar-los a conèixer la sentència del cas de l'espoli del Palau xifrat en 23 milions d'euros.
A més, Convergència Democràtica de Catalunya està condemnada a tornar 6,6 milions d'euros que hauria cobrat de Ferrovial a canvi d'adjudicacions. I encara en l'àmbit judicial arrenca el judici de l'excúpula del PP de Camps per finançar-se a través de Gürtel.
Els diners haurien servit per finançar les campanyes electorals autonòmiques i municipals del 2007 i la generals de 2008 del PP valencià. Noms com els exalts càrrecs Ricardo Costa, exsecretari general del PP valencià, o Vicente Rambla, exconseller d'Economia, figuren entre la vintena d'acusats per finançament irregular d'actes de campanyes electorals pagats per la trama Gürtel.
I en política, Mariano Rajoy ha avisat que mantindrà l'article 155 si Puigdemont pren possessió des de Brussel·les. Considera que el cap de l'executiu català hauria de fer acte de presència al Parlament. Recte final del Notícies Migdia d'avui, un temps que dediquem a parlar dels pastorets de la faràndula que baixen de l'escenari aquesta temporada amb 3 comiats que seran definitius.
La contraportada.
Són els comiats del que han estat el director dels últims 4 anys, Albert González, que deixa ser el màxim responsable de l'obra. A més, l'any que ve tampoc veurem dalt dels escenaris Marc Granado i Pol Berg, el Lluquet i Rovelló dels últims 8 anys.
Els pastorets de la faràndula s'acomiaden dels escenaris fins la temporada vinent amb un èxit de públic. Més de 5.400 persones han anat a veure les 8 representacions que s'han fet aquest Nadal de la joventut de la faràndula. El director de l'espectacle, Albert González, ha valorat positivament la temporada, fins i tot amb els canvis fets en el repartiment.
Doncs molt bé. Teníem un altre cop unes dates així complicades pel que fa a representacions, però hem tornat a fer una xifra similar a l'any passat d'espectadors i estem molt contents. A més, els canvis que hi ha hagut en el repartiment han funcionat molt bé, la gent ha quedat molt contenta, vull dir que molt satisfets.
Aquest diumenge ha estat l'últim dia que González s'ha ocupat de la direcció dels pastorets, ja que l'any que ve passarà el relleu a Ferran Vidal o Montse Serra. Ells dos han estat la seva mà dreta aquest any i decidiran qui s'hi posa al capdavant la propera primavera. Qui també s'acomiada són els actors principals dels pastorets, la parella que representava des de fa 8 anys el Lluquet i el Rovelló, els actors Marc Granado i Pol Berg.
Fent balanç d'aquesta última temporada dels pastorets de la faràndula, arribem al final del Notícies Migdia d'avui. Nosaltres ho deixem aquí, tornem a la 94.6 a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre amb Pau Durant. També podeu trobar tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. Recordeu que també podeu seguir informats a través de les xarxes socials de Facebook i de Twitter. Ens pren el relleu als esports, l'Hotel Suís, com sempre, de la mà de l'Adrià Royo. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.